Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minuts. Aquí estem, els de sempre, els de COPE Catalunya i Andorra, la marca Esports COPE, fins que siguin les 4, amb la informació, l'actualitat del món de l'esport més propera, és a dir, informació, anàlisi i protagonistes. Tot això en aquesta hora aproximadament. Els destacats del programa, perquè tenim molta teca avui, començant pel final de temporada i, en aquest cas, el Barça. El Barça que tanca la temporada segon, la temporada de la Lliga, 73 punts, i ha d'accelerar la feina de reconstrucció de l'equip. De seguida, en companyia de l'Helena Condis, obrirem carpetes, les carpetes en blau i grana. Parlarem, entre d'altres, d'Ousmane Dembélé, que és informació COPE, té peu i mig fora del Barça amb destí a París i al Paris Saint-Germain. Tenim el Barça ara mateix volant cap a Sydney per jugar el dimecres un partit amistós. Ho farà sense Ferran Torres, no viatja tampoc Joan Laporta, que no acompanya l'expedició. Per cert, avui és l'últim dia perquè el Barça, si no ho ha fet, no tenim constància que ho hagi fet, doni el vistiplau a l'acord de la Lliga de Futbol Professional amb el fons d'inversió CBC. Més coses. L'Espanyol acaba la temporada 14, 42 punts, i amb Raúl de Tomás com a màxim golejador nacional amb 17 gols, empatat, això sí, amb Iago Aspas, el davanter del Celta. Avui també és notícia la convocatòria de la selecció espanyola per la Nations League. Per part del Barça estan Alba, Jordi Alba, Eric García, Busquets, Gavi i Ansu Fati. També hi és RDT, Raúl de Tomás. A segona, més futbol, el Girona li val un punt davant el Burgos a l'última jornada de Lliga per assegurar la plaça de play-off. Precisament a segona arriba l'Andorra, l'Andorra de Gerard Piqué. Arriba al futbol professional. És nou equip de segona, primer del seu grup de la primera federació, ascens matemàtic. I de cara a l'última jornada, tant el Nàstic de Tarragona com el Sabadell mantenen opcions d'acompanyar l'Andorra, és a dir, de jugar la promoció per pujar. A més, Joan Soteras ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Futbol. Per poc marge respecte al segon, 26 vots li han donat la victòria davant Àlex Talavera, qui va ser president de la Unió Esportiva Cornellà. I a l'àmbit poliesportiu, recordo que aquesta setmana comença el play-off de la Lliga Endesa amb Barça, Joventut i Baxi Manresa, tres catalans entre els 8 que disputen el play-off pel títol. Repassarem com ha estat la ressaca del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i també parlarem de Roland Garros. Per què? Perquè avui, entre altres, entra en competició Rafa Nadal. Però a aquesta hora, 3 de la tarda i gairebé 8 minuts, l'atenció, perquè és notícia, ho ve sent des del dissabte, de bas mundial a París, al Parc dels Prínceps. Estava programada una roda de premsa a les 3 de la tarda de Kylian Mbappé. Hem de preguntar si ha començat aquesta roda de premsa la persona que, jo diria l'única, que millor domina el francès de la nostra redacció, és el Quique Iglesias. Iglesias, especialment avui, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots. Sí, un speech de Nasser Al-Khelaifi, que ha començat dient que avui és un gran dia històric, el president del PSG, que parla de que Mbappé es queda per guanyar, guanyar i continuar guanyant. I renovem el millor jugador del món. Ara mateix està responent a la primera pregunta al protagonista de l'actualitat esportiva mundial, Kylian Mbappé.
J'ai toujours voulu me réfugier dans mon football, parce que c'est...
Sempre he volgut refugiar-me dins del meu futbol.
Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de...
Jo sabia que havíem de parlar de la renovació. He volgut tenir temps suficient.
Pas de problème particulier avec la pression, parce que je
no he tingut
que
cap problema amb la pressió, perquè jugo des de fa molts anys, des de fa 14 anys, i no tinc cap problema amb la pressió. La resposta a la primera pregunta d'un company de la RTL francesa.
En directe, Kylian Mbappé. Al parc dels prínceps.
Les plans pouvoir sportif à Kylian Mbappé. On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eu depuis.
Crec que aquesta pregunta és per al Khelaifi, perquè li pregunten pels poders esportius que tindrà ara Mbappé.
Regarde, je suis très, très honnête avec vous. Le premier jour, je rencontrais sa famille.
El primer dia que vaig veure la seva família,
sportif. Même
vam parlar del projecte esportiu.
Kylian a Monaco. Ça veut dire,
és com
que j'aime
quan vam contactar a Mónaco amb ell.
Futbol.
Qu'est-ce qu'il aime parler de futbol, el que li agrada.
C'est la vérité. C'est vous dire comme voulez-vous, mais c'est la vérité, c'est sportif. Nous, quand on vient ici, qu'on a fait notre investissement de Paris Saint-Germain, parce qu'on aime Paris, on aime France,
vam fer aquesta inversió perquè ens agrada París, estimem París, estimem la França, estimem aquest club.
On a gagné
i volem continuar guanyant molts títols amb ell. Volem guanyar més. Volem guanyar més campionats.
C'est clair.
És clar.
La même voie, la même rue pour gagner, la même
seguim amb la mateixa via, amb el mateix carrer. Per intentar guanyar la Champions League, que és el que volem fer.
Són les declaracions, la roda de premsa d'Al Khelaifi, el president del Paris Saint-Germain, i de Kylian Mbappé, escenificant la continuïtat del jugador francès després del no rotund del Real Madrid, la continuïtat per 3 temporades. Fem una cosa, em trec el barret davant el Quique Iglesias, deixem el Quique pendent d'aquesta roda de premsa. Nosaltres seguim. Recordo, abans de la pausa, les enquestes que vehiculem a través del Twitter @esportscope. Preguntem, és bo pel Barça que Mbappé es quedi al Paris Saint-Germain? Sí o no? A aquesta hora, 3 de la tarda i 11 minuts, guanya el sí amb el 66% dels vots. I preguntem, en clau perica, també al Twitter @esportscope, si creieu que Raúl de Tomás, RDT, seguirà l'Espanyol la temporada vinent. Sí o no? Guanya el sí amb el 58% dels vots. Sílvia Ortiz, coordinació i producció, Marc Pairès, sala de màquines. Vinga, un consell i més coses. Empieza a ahorrar tiempo y sobre todo dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! Arrancó camino del minuto 4 de juego de la primera parte. Barça 0, Villarreal 0. Minuto 29, 0-0. Se supone el Joan Mayori que todo esto lo sabe el banquillo del Villarreal.
Sí, ahora veía a Unai Emery que estaba aplaudiendo. No sé interpretar si es porque le llegaban esas noticias de Sevilla o para animar un poco a sus futbolistas que están bastante dormidos, la verdad.
Sí, sí señor. Quería llegar sobre la portería de Marc-André Ter Stegen, que ha tenido que salir con una rapidez tremenda ante los pies de Paco Alcácer. Ahí está jugando Adama Traoré. Dani Alves centrando, primer palo, saca la defensa. El balón para Jordi Alba. Jordi Alba, balón atrás para Frenkie de Jong. El Villarreal llega para Pedraza, 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 gol. ¡Gol! Se la preparó, tiró con la zurda, fusiló por bajo el Villarreal. Penalti sobre Ferran Torres de Moy Gómez. Se quejan los jugadores del Villarreal.
No sé si está dentro o fuera.
Yo creo que sí.
Lo va a lanzar Ferran, lo quiere lanzar.
De momento el árbitro ha señalado el punto de penalti y lo quiere Ferran Torres, que está haciendo un gran partido. Dani Alves colgando el remate. ¡Fuera! ¡Corner!
Sí, yo
Moy Gómez está... gol, Moy Gómez gol, Moy Gómez gol. Se la regala Adama Traoré, que estaba haciendo defensa. Se la mete para Moy Gómez y fusila por alto. Tira Moy Gómez. Marca el segundo el Villarreal. Alves, Rulli, Ansu Fati, salva la Maradini, Frenkie de Jong.
Fuera de juego.
Fuera de juego.
De Ansu. Ojito, ¿eh?
Final de temporada en el Camp Nou.
Mejor.
por fin.
Terminó la Liga. Madrid campeón, 86. Segundo Barça, 73.
Després d'aquest últim partit, Barça 0, Villarreal 2. La veritat és que ha estat una muntanya russa. Després li preguntem tant al Minguella com al Poli aquesta temporada del Barça, sobretot des de l'arribada de Xavi Hernández. Il·lusió a l'inici, però el tram final de temporada ha estat mirant cap avall. Vinga, obrim carpetes Barça. Tenim moltes coses que comentar del conjunt blaugrana, del que ha estat la temporada, però sobretot hem de començar a obrir carpetes del futur del Barça.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que no te queden argumentos. Cruzando el cielo te pienso. No supimos controlar la velocidad. Tiras.
Que todo se... Un quart de quatre de la tarda. Tenim ara mateix el Futbol Club Barcelona viatjant cap a Austràlia. Per què? Doncs perquè competitivament el Barça va tancar la temporada ahir a casa davant el Villarreal, però efectes pràctics tanca temporada el dimecres vinent. L'explicació és fàcil. Té un amistós al Barça per fer caixa. Ara els calés són, ho han estat sempre, però ara més que mai, molt importants al Futbol Club Barcelona. Però ja, a més de posar les notes a final de temporada, hem de començar a mirar cap al futur. És a dir, com comentàvem, a obrir carpetes en blau i grana. I ho farem en funció dels jugadors que tenim clar que seguiran o que es preveu que segueixin, les baixes confirmades o que es preveu que es confirmin, els fitxatges ja confirmats i els dubtes. Saludo en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra l'Helena Condis. Condis, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Vinga, comencem, ara actualitzarem qui ha viatjat i no a Sydney, però comencem primer pels jugadors que segueixen de cara a la temporada vinent al Barça i que entenem que seguiran.
Les vaques sagrades es quedaran totes. Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets i Sergi Roberto, qui per cert dimecres signa la seva renovació, com va explicar el Víctor Navarro. Els joves també, que han de ser claus pel nou projecte i que han renovat i han signat clàusules de 1.000 milions d'euros. Araujo, Ansu Fati, Pedri, s'espera que el proper en renovar sigui Gavi. I dos dels quatre fitxatges d'aquest mercat d'hivern, Ferran Torres i Aubameyang, també seguiran.
Aneu prenent nota. Carpeta ara, jugadors que no segueixen, és a dir, baixes confirmades i jugadors que entenem que no seguiran a Can Barça.
Segur no seguiran sis futbolistes. Riqui Puig i Mingueza, en el cas de Riqui Puig, és partidari d'una cessió, té interès del Leipzig, segons hem pogut saber, i també d'alguns clubs de Portugal. Tampoc seguiran Braithwaite i Umtiti, tot i que en el cas del central va renovar el gener fins 2026 per diferir sou. Xavi ha parlat amb els quatre i els ha dit que no entren als seus plans. A més, s'acaben dues sessions, la de Dama i la de Luc de Jong, i tornaran als seus clubs d'orígens perquè el Barça no executarà l'opció de compra que tenia de 30 milions d'euros per a Dama.
Tercera carpeta que obrim. Fitxatges confirmats de cara a la temporada 22-23.
Ja fa temps que el Barça té tancats a dos fitxatges, a dos futbolistes que arribaran a cost zero. Són Andreas Christensen, central, i Frank Kessié, migcampista, que, per cert, ahir es va acomiadar del Milan amb un golàs i guanyant l'Scudetto al club italià 11 anys després. Encara no han estat anunciats perquè ja sabeu que el Barça no té fair play per inscriure, però són dos fitxatges confirmats i tancats.
I em queda, no m'has dit un nom, m'estic posant neguitós, em queda una carpeta dubtosos, que crec que és la carpeta on podem aglutinar més noms.
Doncs... crec que està en la pole position Ousmane Dembélé, perquè sí, ahir a la tarda vam donar una notícia a Tiempo de Juego, que és per primera vegada, fonts molt directes de Dembélé em deien textualment: Ousmane Dembélé té un peu a París, i si encara manté alguns dubtes és només per una persona, per Xavi Hernández, que s'ha volcat en intentar convèncer-lo perquè es quedi. Per això Dembélé encara no ha comunicat la seva decisió. Ahir va entrar a la segona part al Camp Nou. Va ser un dia, m'expliquen, de moltes emocions, perquè sentia que podia estar jugant el seu últim partit de blaugrana. A la grada hi eren els seus familiars i els seus amics. I la notícia és aquesta. Dembélé, em diuen des del seu entorn, està més a prop del Paris Saint-Germain, i aquesta setmana el seu agent, Moussa Sissoko, qui ja negocia amb els parisencs, ha de tenir una reunió definitiva amb Mateu Alemany, que ahir, ara ho escoltaràs, els micròfons de Movistar, el donava, i ho deia, pràcticament per perdut.
Pues lo sabrá él, ¿no? Lo sabrá él y sus agentes. Yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene a cuento.
No hay noticias, entonces, de Dembélé de momento.
No
sé si...
Igual que en los últimos 6 o 7 meses, más o menos.
Contundent, eh?
Sí, però, a veure, jo li tinc gran apreci a Mateu i molt respecte, però diu, no tenim notícies de fa 6-7 mesos. Hem de dir que el mes d'abril es van reunir dues vegades, una a Marrakeix, Mateu Alemany, que va viatjar a Moussa Sokho, i una altra a finals del mes passat.
Potser volia dir no tenim notícies positives o clarificadores,
sí,
no?
Sí, però hi ha hagut dos cares a cara en el mes d'abril, i ara en principi aquesta setmana ha de ser definitiva perquè Moussa Sokho vol viatjar a Barcelona per reunir-se definitivament amb el Barça. Un altre nom que també està sonant moltíssim en els últims dies és el de Frenkie de Jong, perquè ni el Barça ni Xavi Hernández descarten la seva venda. Ajudaria a sanejar l'economia blaugrana. Calculen que podrien ingressar uns 80 milions pel seu traspàs, però Frenkie ja m'ha explicat que no es vol moure de Barcelona, que acaba d'estrenar a casa fa un mes i que vol triomfar aquí. Té contracte fins al 2026. A més, una persona que el coneix bé em deien que haurien d'entrar els tancs a Barcelona per moure'l, que ell ara no vol sortir i creu que pot donar molt al club blaugrana. Un altre que acaba contracte és Dani Alves, que ja ha mostrat públicament que ell vol renovar, que voldria jugar al Barça en aquesta temporada que disputarà el Mundial amb Brasil, el Mundial de Qatar, i Xavi i Laporta estan d'acord amb ampliar-li el contracte. Una altra cosa és el que acabi decidint la direcció esportiva en funció dels diners dels que disposi. I hi ha dos futbolistes que també tenen vincle amb el Barça, però que saben que el club els està movent al mercat i estan una mica empipats als seus entorns. Són Serginho Dest i Lenglet, tot i que Xavi no ha mantingut cap reunió amb cap dels dos, amb cap dels dos defenses.
Molt bé, aquesta és la radiografia del Barça 22-23, un cop acabada la temporada. Això canviarà moltíssim, tot i que hi ha algunes carpetes que estan bastant, bastant tancades. Ràpidament, què li expliquem a la gent que ha de saber d'aquest viatge que apuntàvem a Austràlia, a Sydney, per aquest partit amistós on farà calarons euros al Barça?
Serà el primer amistós del Barça en terres australianes. Aquest dimecres al migdia són més de 22 hores de vol. De fet, encara estan a l'avió que volen cap a Sydney, han d'aterrar demà a les 7:30 del matí. Van sortir ahir de matinada després de disputar l'últim partit al Camp Nou. A l'avió no hi ha pujat Laporta. El president, de fet, segons hem pogut saber a la COPE, ha volat a Madrid aquest matí. A les 11 aterrava Barajas, l'esperava un cotxe, i el company Isaac Fouto em recordava que avui expira el termini per donar una resposta a CVC, una de les palanques econòmiques que tindrien més avançades. Són baixa d'última hora a nivell esportiu, Neto i Lenglet per motius familiars, en el cas de Lenglet perquè tenia el bateig programat del seu fill Ferran Torres, perquè fa pocs dies es va punxar l'última dosis de la vacuna i no complia el protocol Covid. Ha passat 3 cops la malaltia. A més, els lesionats Piqué, Pedri, Eric García, Nico i Sergio Roberto, que evidentment es queden a Barcelona recuperant-se, i tampoc hi van dos futbolistes que estan fora ja, Riqui Puig i Mingueza, convocats amb Catalunya. Són els dos únics jugadors que el Barça li ha dit a Gerard López pots disposar d'ells per aquest amistós que tenen dimecres a Montilivi.
Davant, Jamaica. Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Pausa i més coses.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:23. De seguida, més coses, que tenim molta teca. Escalfant Minguella i Poli pel primer temps d'opinió del programa, però recordeu que hem començat anant el que estava passant, és a dir, el directe al Parc dels Prínceps, a la sala de premsa, amb la roda de premsa del Khelaifi, president del Paris Saint-Germain, i Kylian Mbappé. Pendent d'aquesta roda de premsa, el Quique Iglesias.
Parlant a Mbappé de que Neymar i Messi és un honor jugar amb ells i que ells haguessin respectat la seva decisió, ha parlat de Florentino Pérez, ha dit que va prendre la decisió de marxar, de quedar-se la setmana passada, i que abans d'acabar els serrells amb el Khelaifi va voler trucar personalment a Florentino Pérez fa una setmana per dir-li que gràcies per tot, que era un honor que el Madrid hagués fet tant esforç per ell, però que finalment es quedava a París. I per què es quedava a París? Ho ha explicat amb un minut d'excepcional discurs Mbappé.
Ouais, bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir
que l'any passat volia marxar i que tenia el convenciment de que era la millor decisió. Però ara els anys canvien i no s'assemblen. Avui el context és diferent. Hi ha un context esportiu, un context privat. Ara sóc lliure i sóc francès. I sóc important en el meu país. Jo visc aquí, vull fer-me gran aquí, em retiraré aquí. Deixarà el meu país així. No per la porta petita, perquè m'hagués anat com un gran jugador, però a mi, sentimentalment, deixar el meu país em costarà. A més, el projecte ha canviat. El pla esportiu ha canviat. És el moment de continuar. La meva història no ha acabat aquí. El pla individual no està acabada, la meva història aquí. Són les paraules de Mbappé, que evidentment ha deixat clar que ell és francès i que no té per què justificar quedar-se o marxar, i que ell vol fer-se gran a París i que doncs té moltes coses per seguir guanyant, com ha dit el seu president.
Molt bé, quedem pendents de que acabi aquesta compareixença, que ja esperàvem que fos llarga. D'aquí uns minutets et requeriré per altres coses, és a dir, informació de l'Espanyol, i si hi ha alguna novetat, algun so destacat, tant d'Mbappé com el Khelaifi, ho derivem a la part final del programa. Iglesias, fins ara, eh?
Fins ara.
Per cert, lligant temes, ha donat el suport Mbappé al Real Madrid a la final de la Champions del dissabte vinent davant el Liverpool. Vinga, anem a passar per Madrid a veure quina és l'última hora en aquest inici de setmana i com es troba el conjunt blanc. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Buenas tardes. Bueno, pues tras dos días de descanso, el Real Madrid ha empezado ya a preparar esa final de Champions el próximo sábado 28 en París, en el Estadio Saint-Denis, ante el Liverpool. Quedan tan solo 5 días. Buena noticia hoy en entrenamiento, puesto que el austriaco David Alaba ha empezado a trabajar con el grupo. También lo ha hecho en el día de hoy el galés Gareth Bale. El único que ha trabajado al margen es el brasileño Marcelo, que con pequeñas molestias lo ha hecho de forma individual, pero trabajando sobre el césped y con balón. El técnico italiano Carlo Ancelotti espera tener a toda la plantilla a su disposición para la final de ese próximo sábado en París. Un Real Madrid que mañana atiende a los medios, será el Media Day. El jueves viajará a París después de la sesión de trabajo matinal en la capital de España para ya el viernes realizar ese último entrenamiento y rueda de prensa previa a la gran final del sábado en París.
Gràcies, Melchor. Parlant de la final de la Champions, Real Madrid-Liverpool, a Cope la vivim amb Little Caesars Pizza. Atenció, per 6 euros, sí, sí, per 6 euros tens una pizza al teu gust, amb la massa acabada de fer. I el més important, sense cues, trobaràs Little Caesars Pizza al Passeig Colom 4 i al carrer de Sants 315 de Barcelona. Ah, i si vens de part de Cope, digues que vens de part de Copé, tens el teu ingredient extra gratis. Ja sabeu, la final de la Champions, aquest Real Madrid-Liverpool, es viu amb Little Caesars Pizza.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. A veure, més coses, lligant temes. La final de la Champions que ha passat i malauradament no va poder guanyar el Barça, potser és que la van o vam veure guanyada abans de temps, va ser la final davant l'Olímpic de Lió, però hi ha poc marge, potser això li ve bé al Barça, perquè ara té aquesta setmana opció de títol Copa de la Reina, clàssic a semifinal. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Ja no serà un triplet històric aquesta temporada, però sí pot ser un doblet amb Lliga i Copa. No serà fàcil, perquè el Barça es trobarà semifinals amb un dels equips que més cara li ha plantat aquest any, el Real Madrid de Toril, clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina, dimecres al Municipal de Santo Domingo, al Corcón, a les 9 de la nit. L'equip viatja demà al migdia cap a la capital, sortida nave a les 15:25 i trasllat cap al camp d'entrenament a la Ciutat Deportiva de les Rozas, rodes de premsa oficials a 6:45 de la tarda i entrenament a 7:45. Tant si guanya com si perd, el Barça tornarà a Barcelona dijous al matí, perquè la final, que també és al Corcón, es disputa diumenge, en un horari insultant, diumenge a 11:45 del migdia. No és un gran horari perquè la pugui veure molta gent. El motiu és que l'Alcorcón hi juga el mateix diumenge, al mateix estadi, un partit decisiu a segona divisió, el Corcón-Eibar, a les 9 de la nit. Per tant, la Copa de la Reina passa a horari infantil de matina. L'Alexia Putellas ha estat nomenada millor jugadora de la temporada de la Champions avui mateix. Acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 gols, inclòs el de la final. I després de la decepció de dissabte a París i encara en calent, l'Alexia buscava explicacions a la derrota, apuntant que al Barça li falta màxima exigència a la Lliga Espanyola.
Per molt que entrenem, el que necessitem és aquest ritme competitiu que et porten elles, perquè al final no, aquest ritme no és el que tenim a la competició domèstica. Millorant totes les infraestructures, totes les jugadores, si volem tenir aquest ritme competitiu tots els partits, pues s'ha de canviar alguna cosa.
Demana canvis. La pilota d'or en aquest equip de l'any de la UEFA que s'ha anunciat avui en total 4 blaugranes, Mapi Guijarro, Aitana i Alexia Putellas.
Molt bé, gràcies, Sílvia. A veure, més coses que, insisteixo, de seguida, Minguella i Poli. Abans, també és notícia la reelecció de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol. Víctor Navarro, hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Ahir va ser reelegit president de la Federació Catalana pels propers 4 anys gràcies als 1.041 vots, el 85% del cens. L'han escollit dels clubs de futbol, futbol sala i futbol platja catalans, a més de membres de diferents estaments. Joan Soteras ha aconseguit 396 vots, 26 més que el segon, Àlex Talavera. Juanjo Isern és tercer amb 238 i Pep Palacios quart i últim amb 23 vots. Hi han 10 vots en blanc i 4 nuls. La jornada electoral es va celebrar 14 delegacions territorials de la Federació Catalana i Joan Soteras, amb 74 anys, ha estat el president del màxim organisme del futbol català des del 2018. Recordem que, a més, és vicepresident de la Federació Espanyola. Demà, a les 12 del migdia, Joan Soteras prendrà possessió com a president pels propers 4 anys de la Federació Catalana.
Sort i encerts a Joan Soteras. Vinga, de tot el que hem parlat i de més coses, la càmera, avui, multiimatges del Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Encara està en un primer pla Kylian Mbappé dissabte al terreny de joc avui, ara, a la sala de premsa del Parc dels Prínceps de París. No massa lluny d'allà, al costat del Bois de Bologna, Rafa Nadal esperant a jugar en un dia plujós a la capital de França. En tot cas, avui dilluns es barreixen les imatges d'un cap de setmana que podia haver estat molt millor. I veiem fotografies a Turí, primer d'eufòria, de guanyar abans de jugar. Després, la crua realitat et retrata i admets que tenen més intensitat les jugadores de l'Olímpic Lyonnais. El Barça de bàsquet es conforma amb el tercer lloc a Belgrat. Més, Dembélé jugant probablement els últims minuts amb el Barça. Bussi, el capità, saludant amb tristor a l'afició del Camp Nou abans d'abandonar el terreny de joc, tancant la pitjor temporada del Barça des de fa temps. Luc de Jong aplaudint i posant-se la mà al cor dirigint-se a la grada d'animació. Més, imatge del golaç de l'Adriana Martín per aconseguir la victòria i dependre d'ell mateix l'Espanyol per pujar a la Lliga Iberdrola. I, per suposat, les llàgrimes d'emoció i d'alliberar tensió del Pep Guardiola quan va acabar el partit del City. Tothom sabia que Liverpool guanyaria i va guanyar. El City perdia 0-2 a casa amb l'Aston Villa de Coutinho i va remuntar en 5-6 minuts. El mateix Guardiola, de les lligues de Tenerife, del Mundial de Clubs d'Abu Dhabi, avui, 13 anys després, les llàgrimes d'alegria del Pep per aconseguir de nou la Premier, patint fins l'últim minut.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
De la tarda. Josep Maria Minguella, hola, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, aquí escoltant el Manolo, les explicacions de l'actualitat blaugrana.
I de la resta de coses, l'herència del cap de setmana, podríem dir. A veure, a la parella habitual dels dilluns. Poli Rincón, hola, buenas tardes, a ver qué tono tenemos.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Poli. Yo también estaba yendo a Ori. María, estábamos oyendo los dos atentamente. Sí,
señor. Te noto temblando, te noto un poco tembloroso, sí, ¿qué sí. pasa?
Incluso, hombre, incluso, pues, incluso tristote, Poli, no te queremos ver así.
No, triste no, porque no, yo creo que...
No pasa nada, malo, Poli, se dice y no pasa nada.
¿Pero por qué? ¿Triste por qué?
Estás bien, no, Mbappé y esas cosas, ¿no?
Ah, no, pues yo estoy encantado, ya lo dije el otro día, yo no quería Mbappé.
¿Tú no sabes? Querías a Mbappé. Bien.
No, yo quería, a mí el que me ha dolido de verdad que no haya venido y el que me ha dejado tocado es Haaland. Jala. El futbolista es Haaland, no tengan ninguna duda.
Pues al final te quedas sin uno y sin otro.
Sí, porque el problema, Florentino, en este caso el Madrid, hizo una apuesta, le ha salido mal, pero yo siempre, tú sabes que yo siempre lo he dicho 100.000 millones de veces, yo siempre soy de Haaland, yo he sido de Haaland. Y Haaland me parece que reúne todo, todo, y además viene de una liga seria, de una liga potente, como la liga alemana, no la francesa, que el otro día vimos cómo estaba catalogada la liga francesa, no yo, lo dice la UEFA, está en el puesto número 6, están los ingleses, nosotros, los alemanes, los italianos, los portugueses, y luego están los franceses, una liga menor.
Sí.
Entonces, claro, tú tienes un futbolista como Haaland, que lleva metiendo los goles que lleva metiendo en Alemania, en la Champions. Este año otra vez, igual que el año pasado, ha sido los máximos goleadores. Si no en una de ellas me parece que ha sido el máximo goleador, pues evidentemente aquí entras a un chaval con 20 años, 21 años, 20, 21 años que tiene, que evidentemente ha demostrado ya los últimos 3 años que es un goleador como la Copa un Pino. Entonces, claro, a mí me ha dolido lo de Haaland. Lo de Haaland sí me ha dolido.
Te ha dolido, eso. Vale. A ver cómo hubiese encajado con Benzema. Porque te conozco y te creo, ¿eh? Si no, me sonaría excusa. Venga, le pregunto a Minguella. Minguella, la aposta de Mbappé, és a dir, del jugador, ¿eh? De voler continuar al PSG i no anar al Real Madrid. Com la veus? O això només ho sabrem amb el pas d'aquests 3 anys, si és que els completa?
Pues això és normal, home. És a dir, els àrabs són les persones que tenen una situació molt clara. Tenen tots els diners del món i no tenen de res. Sí, tenen tots els diners del món i només tenen sorra. Sorra. I llavors ells gasten, per exemple, en el cas de Qatar, milions i milions i milions per fer un mundial. Quin interès tenen en fer un mundial? I fer 8 estadis que s'han gastat 250.000 milions d'euros per fer els estadis, per fer carreteres, per fer trens, per fer tot això. En un país, Qatar, que geogràficament és com la província de Lleida. Saps el que és la província de Lleida?
Sí.
Pues això és Qatar. Té els mateixos quilòmetres quadrats. I llavors tenen tots els diners del món. Llavors, si fan una aposta per Paris Saint-Germain i un dia es gasten 222 milions per agafar el Neymar, més les comissions, més el contacte dels jugadors, gasten 400 milions. I després porten el Messi. I després no sé què. Com vols que deixin escapar l'únic que tenen natural d'allí, que és el Mbappé? És impossible, això.
Mbappé, sí.
Totalment d'acord, José. I això
no es diu ara, després de... Això ja fa mesos que ho estic dient.
Però fíjate, José, yo sigo pensando que Mbappé lo ha hecho por sentimiento, no por dinero, ¿eh? Yo creo que Mbappé se ha quedado en el PSG porque lo siente.
Hombre, por dinero,
por dinero, seguro que no.
Déjame que te diga, algo ha tenido que ver el dinero, creo yo, algo, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. No sé si mucho o poco, yo creo que mucho, pero bueno, vamos a dejar que algo.
Yo creo que el chaval ha sentido que es de París, que es de un barrio de allí de París, que ha nacido allí, que se ha criado allí, que el PSG es un club con muchísima historia, tiene 100 y pico años de historia el PSG, y entonces, claro, con esa historia desde el año 70 aquí y con las 8 ligas que tiene, pues yo creo que ahí pesa la historia, no pesa el dinero. El dinero no, yo creo que los 200, 300 millones que le dan de prima de fichaje y 100 por año al año netos, yo creo que no es por dinero, eso no es por dinero. No.
¿Y qué tiene que hacer?
Tú no le... Escúchame.
Ah, venga, Miguel le pregunta a Poli, a ver, venga.
Tú no te le llevas nada a un jeque árabe que él quiera.
No, tal vez
igual, no hables de jugadores, habla de joyas, habla de lo que tú quieras.
Sí.
A un jeque árabe.
José,
no te lo llevas.
José, pero, escúchame, es que no tienen otra cosa. Es que no, como tú bien has dicho, se han dado una explicación magnífica.
Mira, Poli, Bezos, que tiene una fortuna, el de Amazon, de 100.000 millones,
sí,
pues ahora se distrae organizando viajes a... hacia arriba,
hacia el espacio, Minguella.
Hacia el espacio. Y debe hacer otras cosas que no sabemos y todo eso y tal. Y el Musk, pues ahora quiere comprar Twitter. Y el otro no sé qué. Los árabes, los pocos jeques árabes que tienen fortunas multimillonarias, cuando se empeñan en una cosa,
sí,
es casi imposible quitársela. Porque no
si
tienen nada más. Yo he estado en Arabia.
Claro,
tú has dado
una explicación extraordinaria para mí. Tienen el Mundial, saben que no tienen nada, saben, como tú dices, que eso es lo que es un país que todo el mundo sabemos que ni es democracia ni es absolutamente nada de nada, ¿Y qué hacen? Tener mucho dinero y, como tú bien dices, comprar todo a través del dinero. Evidentemente, pues
claro.
Eso es la realidad.
Y 50.000 millones que han gastado el mundial, ¿qué hacen?
Nada, Oli, totalmente.
El día que se acabe el mundial, ¿qué hacen al día siguiente con los estadios? Pues si vas por allí, igual te regalan uno.
Una pregunta para Poli. Ante esta situación, ¿tiene que hacer algo Florentino? ¿Qué crees que va a hacer Florentino si es que entiendes que va a hacer o tiene que hacer algo, Poli?
Pues mira, primero me parece que está haciéndolo fantásticamente bien. No creo que se haya puesto muy nervioso. Sí estará dolido, evidentemente, porque es verdad. A ver, vamos a ver, que Mbappé es un futbolista extraordinario, que eso no te lo voy a negar. Es magnífico y todo lo que tú quieras. Pero sobre todo yo me imagino que en la confianza que él tenía, y de hecho una vez firmado un papel, que es lo que a mí me sorprende, que Florentino, siendo como es, y que todos le conocemos, no haya firmado un contrato, un precontrato, como tú lo quieras llamar, eso me sorprende. Pero a mí me parece que tirar la casa por la ventana, nada, mira, ¿quién está en la final de la Champions? El Madrid con el Liverpool. ¿Quién ha ganado la Liga? El Madrid. ¿Por qué te vas a volver loco? Es que el que está ahí es el Madrid.
Y la Supercopa
de España también ganada. Y además ganada a quien se la hemos ganado. Y a quien hemos eliminado.
¿Y dónde? Sobre todo, ¿dónde? Que es importante también eso.
¿Y dónde?
Eso depende de Piqué y de Rubiales. A ver dónde se va a jugar el próximo año. Habrá que preguntar.
Dame un resultado para la final de la Champions. A ver, Minguella, Real Madrid-Liverpool.
2-1.
Real Madrid 2, Liverpool 1. ¿Te lo ha quitado, Poli?
Te lo juro. Mira, te lo iba a decir ahora mismo.
No pasa nada. Te pongo 2-1.
Es que José es un genio. A mí, con mi corazón, me gustaría que fueran 2-1, evidentemente, a favor del Madrid.
Sí.
Y José me ha dicho el pensamiento, pues te lo ha dicho. Yo, y además te voy a decir una cosa, José. Yo ya sabes que te quiero un montón y tú lo sabes personalmente.
Ya lo sé.
Que te lo diga, yo no está yo. Pero es que cada día te admiro más, macho. Eres la recera limonera.
Ya está. Al silencio después de la frase del
escucha, si Dios quiere, dentro de muy poquito le voy a dar un achuchón muy fuerte personal.
Te digo una cosa, se lo vamos a dar nosotros y no voy a leer más. Se lo va a dar esta redacción mañana a José María Minguella y no puedo decir nada más.
Vale. Pues ya estaremos pendientes.
Venga. Poli, cuídate mucho.
Hasta luego.
Adiós, Poli. José María Minguella, fins demà.
Fins demà, si Déu vol. Una abraçada. Gràcies.
Una abraçada. Fins ara. Vinga, més coses.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I més coses vol dir, seguim parlant de futbol, però en aquest cas de l'Espanyol, ens està per aquí el traductor de Kylian Mbappé, entre altres coses, sí? Segueix per aquí? Està d'aquí, no?
Sí, senyor. No
estàs bé?
Res millor fer. Sí, ha acabat ja Mbappé, eh?
Molt bé. Després a veure si tenim oportunitat de sentir algun document més.
El que tu vulguis.
Cambio de tercio, que diria el clàssico Iglesias, Espanyol. A veure, tot aturat, no?, a l'espera de saber... Presumiblement Diego Martínez, qui és l'inquilí al nou entrenador, no?
Sí, ara parlarem si és Diego Martínez o Bordalás o el que vulguin, però...
Bordalás, també?
La història... Sí, això m'explicaven l'altre dia, que l'entorn de Bordalás...
Que no té res a veure amb Diego Martínez.
Estava decidit a deixar València, i ara sona també Diego Martínez per València, vés a saber. Però la meva aposta, sí, i l'aposta del club number one és Diego Martínez. La història és que l'Espanyol està de vacances fins la primera setmana de juliol i hi ha moltes pàgines obertes. Vol dir què passarà amb Darder, què passarà amb Melendo, que no ha renovat, què passarà amb Diego López, què passarà amb David López, que en principi doncs, ha de marxar, Diego López vol continuar.
Sí.
Tot està aturat. Aturat per decisió de Domingo Catoira i de Maoye i del president Chen, perquè el que primer ha de passar al club és que es fitxi un entrenador i aquest entrenador decideixi el futur de doncs, Diego, Melendo, Pedrosa, David López i demés. Així que aquesta setmana esperen tancar l'entrenador,
sí,
i a partir d'aquí reaccionar. Un altre ex que s'acomiada és Francisco Rufete, un Rufete que ens ha convocat als amics i a la premsa el dimecres al matí per esmorzar, res de compareixències ni d'entrevistes, però almenys donarà la cara.
Per aquest ordre ha convocat amics i a la premsa o a premsa i amics?
A premsa i amics.
A premsa i amics, molt bé. A veure, saludem al DIRCOM Xavi Salvatella. Salvatella, hola, bona tarda.
Bona tarda, com esteu, amic?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Escolta, que ha posat el Quique sobre la taula el nom de Bordalás, et pregunto si has d'escollir entre aquests dos, Diego Martínez o José Bordalás?
Jo soc una mica conservador amb aquestes coses. A mi Bordalàs m'agrada, però crec que és una opinió gens compartida ara mateix en l'afició de l'Espanyol, que crec que preferiria més un perfil com el de Diego Martínez. No? Jo crec que amb l'etapa que tanquem ara, doncs, de Vicente Moreno, que bé, ha donat resultats des del punt de vista dels objectius que se li havien marcat, sí que potser el soci aficionat s'ha, diguem, avorrit una mica amb bastants trams, sobretot de la present temporada. I ara voldria algú, doncs, més perfil, més valent, més atractiu, un punt més ambiciós, potser, en la posada en escena en el terreny de joc. Per tant, sí, jo crec que amb això soc bastant antagònic amb el sentit general de l'espanyolisme.
Sí, crec que l'Espanyol, més enllà de resultats, perquè Vicente Moreno els ha aconseguit, recordo que va retornar a l'equip a primera i l'ha mantingut, vol dinamitzar l'equip, no? Allò de jugar bé i que els resultats, òbviament, acompanyin. Dels noms també que ha donat el Quique, que són carpetes obertes, Darder, Melendo, David López, Diego López, ja no dic RDT, et valen tots per l'Espanyol del futur?
No, és que començo precisament pel últim nom que dones tu. Crec que aquest mercat de l'Espanyol se centra única i exclusivament en saber què passa amb la única possible gran venda que hi ha, si mirem la plantilla de l'Espanyol, que és la de Raúl de Tomás. No vindrà cap club per cap altre jugador amb xifres realment importants que després et puguin permetre a tu maniobrar d'una manera diferent en la resta de mercat. Per tant, per mi el nom de RDT ho marca absolutament tot, també, per què no? Les decisions sobre possibles renovacions, continuïtats, de jugadors més veterans, de jugadors que potser estan al final del seu cicle amb l'Espanyol.
Ho destacàvem a l'entrada del programa, 17 gols, el màxim golejador nacional empatat amb Iago Aspas. S'ha de quedar l'Espanyol a RDT o la clàusula és de 70, si el Quique no en corregeix, o l'ha d'intentar vendre?
Una altra vegada, la gent, jo entenc, que s'ho miri amb la passió de retenir un jugador que indiscutiblement ha sigut un dels millors jugadors dels últims temps en l'Espanyol. Jo que l'he treballat en aquella casa i que m'ho miro una mica més de fredor per la trajectòria professional, simplement hi està tenint d'una situació de preu. Vull dir, el club ha de decidir fins on arriba la possible venda de RDT. Jo, a mi, si venen amb 10, 15, 20 milions d'euros, no el vendria, crec que és un preu que ha de servir per dir que no i retenir-lo, però ja va sortir l'altre dia el conseller delegat Mauller en una entrevista televisiva que es plantejava que si les xifres realment s'acostaven a la clàusula, per mi una clàusula molt alta, doncs el club es podria arribar a plantejar. I crec sincerament, insisteixo, i fredament, que aquest ha de ser el debat de portes endins. L'afició, per descomptat, és no només lògic, sinó de tot el sentit del món que vulgui retenir un dels millors jugadors dels últims temps de Can Perico.
Quique, no només pel preu de la clàusula de sortida, sinó per tot el que hem vingut comentant, aspectes més extraesportius de Raúl de Tomás en la configuració també de la plantilla d'una temporada, el veus més fora que dins o el veus més dins que fora?
Jo el veig més dins que fora, perquè ell no marxarà a qualsevol preu. Un, ell vol continuar a les llistes de Luis Enrique, com s'ha demostrat avui, per tal de jugar al novembre al Mundial, i això vol dir que no s'arriscarà a marxar a qualsevol club que no li garanteixi la titularitat. A mi em fa l'efecte que no vindran en aquest mercat ningú a pagar 35-40 milions per Raúl de Tomás, que és per una xifra que estic segur que l'Espanyol es vendria el jugador.
Val, apuntat queda. Molt bé, ja parlarem, quan s'apropi al final de setmana de l'Espanyol femení, que té una autèntica final davant el Levante Les Planes el dissabte, 7:30, Quique, te'n recordes?
7 de la tarda.
7 de la tarda per guanyar i pujar de categoria, la màxima categoria del futbol femení espanyol. Dir com Xavi Salvatella, posi vostè un dir com sempre a la seva vida. Gràcies. Sí, home, sí, sempre.
Ja t'ho dic. A vosaltres, una abraçada forta.
Gràcies, Xavi, que vagi molt bé. Enric, alguna cosa més?
Res més, que l'Espanyol doncs està de vacances fins la primera setmana de juliol.
Molt bé, perfecte. Tenim, Víctor, hem de traduir alguna cosa més de Mbappé? No? De moment no, ja parlarem. Vale, molt bé. Quique, gràcies, cuida't.
Bona tarda.
Vinga, més coses. Tenim uns perfils aquí múltiples per fer absolutament de tot. O no, mira, parlant de perfils, Gil. Hola, José Luis, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Vinga, parlem del Girona, que vas portar sort al Girona a la penúltima jornada de la Lliga Smartbank i la victòria davant el Mirandés. Depèn de si mateix, continua dependent de si mateix, i un puntet a Burgos assegura la promoció pel Girona, que hi és dins la promoció per pujar.
El diumenge, a les 9 de la nit, aquest Burgos-Girona, i tu ho has dit, amb un puntet, els gironins tancarien matemàticament la fase d'ascens a primera divisió, però en volen més, perquè Mitchell ha tret la seva calculadora i els moments de forma també compten.
Tenemos que ir a ganar. Es imposible salir a empatar un partido, es imposible. O sea, yo no lo veo. Dependemos de nosotros mismos, otros no, no es así, entonces tengo la sensación de que está en nuestra mano, pero hay que dar ese paso, y ese paso es ganar. Ganar también significaría quedar quintos, es importante. No es lo mismo jugar contra el cuarto que contra el tercero, por dinámicas y por sensaciones y tal. Tenemos que ir a ganar, no nos vale otra cosa.
Un Girona que va recuperar sensacions davant del Mirandés i Estuani, olfacte golejador, mai l'havia perdut amb un altre doblet.
Bona victòria del Girona i encarada aquesta última jornada de la Lliga Smartbank. Vinga, més futbol. Deu minutets i arribem a les 4 de la tarda. Més futbol per parlar de la primera federació. A l'última jornada se la jugarà Nàstic i Sabadell. Ara en parles d'això, però atenció, que hem de felicitar l'Andorra.
A Gerard Piqué.
I l'Andorra de Piqué, nou equip de la Lliga Smartbank, arriba al futbol professional al Girona. Ai, al Girona, a l'Andorra de Piqué.
Li va sortir bé la travessa. Victòria davant del Camp de Múrcia, amb gol de Carlos Martínez, empat del Villarreal B. L'Andorra ja és equip de segona. David Martín parla, doncs, de que mai han perdut la fe i l'estil en el decurs de la temporada.
Bueno, yo creo que casi el estilo de juego, ¿no? El estilo que ha puesto Eder... nosotros teníamos las cosas muy claras y bueno, hemos seguido ese plan que teníamos todos los días, nuestra identidad, no, a pesar de las dificultades, bueno, hablo de campo, de lo que te proponen los otros rivales, nosotros no hemos perdido esa identidad y bueno, eso es lo que nos ha llevado que bueno, aparte de que hay un vestuario increíble y bueno, unos jugadores de otra categoría, ¿no? Pues, al final pues se ha demostrado.
Queden dues places de play-off per decidir.
Sí.
Sabadell i Nàstic, 58 punts. Linares, 57. Atlético Baleares i Algeciras, 56. Partits Alcoyano Nàstic i dramàtic. Sabadell i Algeciras, qui guanyi, garanteix pràcticament el play-off. I si empaten tots dos, podrien quedar fora. Però la nova Creu Alta, diu Munitis, estarà a rebentar.
Esperemos que el ambiente que se viva en la nueva Creu Alta el sábado que viene, bueno, pues como en otras ocasiones ha sucedido, en momentos que tengamos de dificultad, que lo vamos a tener, seguro, como cada partido, nos sigan llevando en volandas como lo han hecho hasta ahora.
El Nàstic serà equip de play-off si guanya a Camp de l'Alcoyano. Si empata té certes possibilitats, però ja dependríem d'uns marcadors absolutament bojos. Per baix, el Cornellà es jugarà la permanència al Camp del Castellón. Necessita guanyar el Nuevo Castalia i que el Sevilla B no guanyi el Linares.
I una temporada més, el primer filial del Barça, el Barça B, en aquest cas el Barça B de Sergi Barjuan, que es quedarà a les portes novament de tornar al futbol professional. Aquesta última jornada que deia el Gil, dissabte vinent, jornada unificada, 6:45 de la tarda. Pausa i ja obrim les carpetes de tot allò que no és futbol, és a dir, de l'àmbit poliesportiu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Había cena de fin de temporada del Getafe. Antes de entrar a la cena ha hablado con los periodistas el presidente, Ángel Torres. Ha dicho esto.
Había una buena plantilla y un mal entrenador.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Michel.
Buenas noches.
Buenas noches. A mí me ha sorprendido que en un día de celebración, de repente Ángel Torres salga diciendo, se ha demostrado que había una buena plantilla y un mal entrenador. Y el culpable soy yo por equivocarme. ¿Te lo esperabas?
Hay una parte de mí que sí está sorprendido, ¿no? Llevo 6 meses fuera del club. No he tenido ni una mala respuesta contra ellos, en absoluto. Como presidente es magnífico, pero ante un micrófono se lía.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de maletas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Vinga, comencem parlant de motor i de seguida tennis. L'àmbit poliesportiu amb el Juan Arias. Arias, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
Vinga, explica'ns la ressaca d'aquest gran premi de Fórmula 1 que ha passat per Catalunya, el circuit Barcelona-Catalunya.
Pues fue una gran carrera donde hubo prácticamente de todo. Una gran entrada. Primero, 121.667 espectadores, la cuarta mayor desde el récord absoluto, que fueron 140.000 en el 2007. Y en lo deportivo, pues hubo abandonos, trompos y varios adelantamientos que siempre ponen emoción a las carreras. La victoria fue para Max Verstappen, que se aprovechó de una avería en el motor del Ferrari de Charles Leclerc cuando se lideraba con comodidad la prueba, para ganar la carrera. Segundo fue su compañero Red Bull Checo Pérez y tercero el Mercedes de George Russell. Respecto a los españoles, Alonso, que partía desde la última posición por haber cambiado el motor, acabó noveno sumando 2 puntos, una reacción que el asturiano valoró como muy positiva.
Creo que ha sido un carrerón por nuestra parte, de gestión de neumáticos, de estrategia, de todo, así que muy contento. He salido quinto o sexto en algunos momentos este año y no he podido coger puntos, siempre pasaba algo, y esta vez saliendo último y aprovechando a cambiar el motor y entre comillas sacrificando un poco este fin de semana, sabiendo que iba a ser difícil puntuar, hemos puntuado, así que el mundo al revés.
Por su parte, Carlos Sainz hizo un trompo cuando iba tercero que seguramente le privó de haber hecho podio por los daños que sufrió el coche. Finalmente, acabó en una más que digna cuarta posición, el madrileño frustrado por el mal día de la escudería italiana.
Ha sido una carrera mala de inicio a fin, muchos problemas con el balance, pero sobre todo sí, esa ráfaga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4 que no la he sabido gestionar, me he ido a la gravilla, a partir de ahí he dañado el coche mucho en el suelo y iba con muy poca carga aerodinámica para el resto de la carrera, aún así hemos intentado remontar al final cuarto, sufriendo mucho toda la carrera, pero bueno, eso queda.
En la general, Verstappen es el nuevo líder con 6 puntos sobre Leclerc, que es segundo, 25 sobre Pérez, que es tercero, y 45 respecto a Sainz, que es quinto. Alonso es decimoquinto con 4 puntos. Próxima carrera el domingo en el mítico circuito de Monte Carlo.
Vinga, acabarem programa abans del Hill, on hem començat, a París. M'has d'explicar com està la jornada, si hi ha hagut pluja, quan juga Nadal, què està passant a Roland Garros, Arias.
Bueno, jornada marcada por la lluvia que ha obligado a interrumpir y o retrasar varios partidos, aunque todos comienzan a reemprenderse. Uno de ellos es el Wawrinka-Mutet, porque el ganador de este encuentro se enfrentará a Rafa Nadal si el balear supera al australiano Thompson, número 82 del mundo, partido que está a punto de comenzar. Por cierto, Wawrinka que gana un set a cero a Mutet. También jugará por la tarde el español Pedro Martínez contra Laxonen y sobre las 20:30 Djokovic se enfrentará al japonés Nishioka. Ayer Alcaraz ganó al londero, que es argentino, y se enfrentará al tenista de Mataró Albert Ramos en segunda ronda. También se clasificaron ayer Munar y Zapata. Cayeron eliminados Davidovich y Taberner. En cuanto a chicas, clasificada la número 1 Swiatek, también Vitova y Alep. Osaka eliminada, jugará por la tarde la andaluza Nuria Parrizas ante Jen Jen. Mañana la catalana Badosa jugará contra Ferro y ayer, una vez más, la de arena en este caso, Garbiñe Muguruza de Bacle cayó a primeras de cambio ante Canepi. También fue eliminada Cristina Buxa.
Gracias, Juan. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Gil, superstar.
Home, Gil.
Minutaires.
Interessada?
Que m'escolteu.
Sí,
no, això és música.
Minutaires. Angelis?
Lo peor...
Está por llegar.
Está por llegar.
Me lo imaginaba.
Esto...
Sábado puede ser funesto
no
para ti.
No se ha acabado.
Vaya
aquí.
Vaya 7 días que llevas, ¿eh?
El sábado... ¡Buah! Puede ser peor.
¿Qué hiciste cuando...?
Puede ser mucho
¿Tuviste peor. Claro que Mbappé no fichaba?
No, es que
¿dónde estabas? ¿Dónde, no, ¿tu situación cuál es?
Yo nunca he visto
el oyente de Sportscope quiere saber dónde estabas en ese momento.
¿Dónde
qué
estaba?
Hiciste con el mobiliario
camino de Girona,
urbano
posiblemente.
De tu casa.
Estaba camino de Girona, no era cuestión de formar muy un bien, pollo en la P7.
Muy,
no.
Bien, muy bien tu contragafe también. Mira, perfecto, no. sigue.
Ah, que no te alegras de la victoria del Girona.
¿Y tanto?
Ah. Doncs això, com diria
Rubén... ¿Lo mantenemos hasta el final, este sonidito?
Como diría Rubén Martín, recen lo que sepan y acuesten a los niños.
Muy bien. Tu tono es bajo, llevamos un minuto sin aportar nada en antena, pero más allà de...
Bajísimo, mi tono es bajísimo. Va, anem a aixecar una mica això. Va, última hora. Ha renovat fins al 2024...
Último minuto.
Ha renovat fins al 2024 Manuel Neuer, amb el Bayern de Múnich. Y ha renovado una temporada más en el Cádiz, Sergio González.
Ahora mismo el fichaje del Real Madrid de Rüdiger, ¿no? Sería un poco el tema, ¿no?
Se acaba tal mercado.
No, pero ahora mismo.
Vale. No. Te veo muy...
Yo te estoy preguntando. Estamos sufriendo, no vean el fin de semana que hemos pasado intercambiando mensajes al margen de Gil por la salud de Gil. ¿Alguna cosa más, Gil?
No.
Última hora mes.
Mañana más.
Muy cortito y al pie, ¿no?
Cortito
era...
y al pie, sí.
Muy bien. Gràcies, Gil, que vagi bé.
Fins demà.
Vinga, arribem a les 4. Més informació, butlletins horaris, i a les 7 de la tarda, aquí, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
La Mari.
Que vagi bé, Gil.
Comienza Nadal.
Gràcies, Arias. Adéu.